el doctor Sloop.
Ja està aquí, ja arriba Harolé.
Ai, que escoltem aquesta cançó i és gairebé impossible no cantar-la. De fet, us confessaré que aquí a la ràdio l'estàvem cantant tota l'estona i se'ns ha ficat al cap, segur que la tenim tot el dia. Ara escoltàvem aquest podcast i parlàvem precisament de l'origen d'aquesta emoticona, de la caca de l'Arale, que va inspirar els emojis, el famós emoji de WhatsApp. I ara volem parlar precisament d'això, dels emojis, perquè emoji és una paraula d'origen japonès que fa referència a totes aquelles petites imatges o icones digitals que utilitzem en les nostres comunicacions electròniques i ens permeten expressar emocions, objectes o fins i tot idees. Com ara hem pogut escoltar, una de les emoticones més conegudes i famoses del món és la del simpàtic excrement amb ulls, que va néixer inspirant-se, ara ho escoltàvem, en el Pup Boy, el personatge de color rosa que apareix a la sèrie del Doctor Slump. Avui a la nostra taula rodona de manga volem parlar de les emoticones, uns elements que s'han convertit en un recurs indispensable en les nostres converses del dia a dia. Per fer-ho anem fins als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb l'Àlex Sisó. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia, Rocío. Així és, avui a l'Obert per Vacances volem analitzar l'impacte que tenen les emoticones en la comunicació i ho fem parlant amb la Gemma Sancornelio, que és professora de Ciències de la Informació i la Comunicació a la UOC i coordinadora del grup d'investigació Mediaaccions. Bon dia, Gemma. Les emoticones s'han convertit en la forma de comunicació més global. Podem dir que són com una mena de llenguatge universal, oi? Quin impacte ha tingut en la comunicació de les persones?
Bueno, l'impacte, des de que es fa servir, no, la comunicació mediada per tecnologia o la comunicació mediada per ordenador, es deia fa alguns anys, l'ús dels emojis s'ha escampat, no, per totes aquestes usos comunicatius i diferents mitjans i plataformes, no? Llavors, té un impacte molt elevat, no? Fa alguns anys, per exemple, a la plataforma Instagram hi havia un estudi que detectava, ara no recordo quin era el percentatge, però era molt elevat, no? L'ús d'emoticones a dintre d'aquesta plataforma. I, bueno, segurament hi ha d'altres amb d'altres, perquè cada plataforma té les seves emoticones i les seves emojis.
A més, Gemma, tot i que poder molta gent es creu que les emoticones són un element comunicatiu de fa relativament pocs anys, realment van néixer l'any 1982 com a suport al llenguatge escrit. Però sembla que arrel de l'ús de WhatsApp, no, i les xarxes socials s'ha disparat el seu ús.
Sí, a mi m'ha semblat curiós també que hi ha aquest origen que tu has assenyalat, no, a la Universitat Carnegie Mellon, que van començar a fer servir els signes de puntuació, els dos punts i el parèntesi, així amb vertical per a indicar que un missatge no era literal. Aquest és un dels orígens que després, com tu bé has dit, no, s'ha anat extenent, i el 2010 es fa com més general a partir de la incorporació, diguéssim, amb aquest consorci que regula el tema del, bueno, regula i que accepta o exclou les noves propostes d'emoticones, que es diu Unicode, que es va crear el 2010. Però hi ha un altre origen que he trobat per ahir una mica preparant la participació, i és també més vinculat a la imatge. I llavors se'l vincula als smileys, si recordeu, els smileys que van començar com a 60-70, i aquí també és com un origen més visual d'aquesta, no, d'aquest tipus d'imatges.
Gemma, aquesta nova forma de comunicar-nos que comentaves, que ha representat un gran impacte en la nostra comunicació, com ha acabat influint en el llenguatge escrit? Perquè, és clar, abans d'internet ja ho vèiem, amb els SMS, que ja escrivíem una mica així abreujat, no ens esforçàvem tant, no?, per escriure bé i amb signes de puntuació. Clar, suposo que ara ja ni utilitzem lletres ni paraules, ja amb una emoticona això ja ho expressem tot. Això és bo o dolent pel llenguatge? Per qualitat, és una evolució o una involució?
Bueno, jo crec que els emoticonos tampoc no substitueixen al 100%, no? Excepte que vagis a casos molt extrems, no? Com a que hi ha, per exemple, una versió que es diu Emojidic, que és una versió de Moby Dick amb emoticones, o aquests missatges, no, que de vegades corren una mica virals per WhatsApp, o jocs, no, per endevinar coses en plan com jeroglífics, però tret d'aquests usos que són més excepcionals, jo crec que no substitueixen, en realitat reforcen, no? Fa servir les emoticones per enfatitzar, no, el teu missatge, no? A tant a nivell emocional com per a buscar elements que siguin més graciosos o intentar buscar algun tipus d'empatia. Però jo no crec que això substitueixi, igual que ha passat amb d'altres formes, no? Amb les abreviacions i amb el que comentaves, no? del deteriorament del llenguatge. Jo no sóc especialista, no sóc filòloga, vaja, no és el meu camp, jo sóc més de l'àmbit de la imatge, però pel que expliquen, no? Pel que alguns companys, no necessàriament ha de ser així, vull dir, el que facis servir en l'àmbit informal no significa que no sàpigues fer-lo servir el llenguatge correctament en un ús formal, no? O molt més estructurat, o sigui, no necessàriament és una qüestió de saber o no saber o de deteriorar un llenguatge, sinó de treballar un context més informal, no? O sigui, aquest tipus de comunicació amb els emoticons és un llenguatge informal, bàsicament.
I, Gemma, podríem dir que és una mena de llenguatge corporal de l'era digital, això de les emoticones? Perquè, és clar, quan parlem, no? Diuen que el 90% de la comunicació ho fem amb la nostra postura, és comunicació no verbal, no? Suposo que el fet d'utilitzar a l'hora que parlem, no? Riem, fem un gest, això amb les emoticones ho podem representar. Creus que és una de les claus de l'èxit d'aquesta forma de comunicació, aquest reforç de l'oralitat, no? En el món digital.
Sí, clarament. Jo crec que té aquest component de reforçar el llenguatge no verbal en l'àmbit escrit, no? Perquè al final la pantalla no deixa de ser un àmbit escrit, que després ja un altre dia podríem parlar del tema oral, que també, dels missatges, no? En àudio, que també és un altre camp, que ara s'està creixent molt, no? Que pensàvem que això no tenia res a veure amb la comunicació per mòbil i, en canvi, també s'està potenciant molt últimament. Però ara no sé per què m'he anat cap aquí. M'havies parlat del... Ah, sí, de la corporalitat.
Sí.
Sí, d'alguna manera, sí, els emoticons reforcen la comunicació no verbal amb aquestes pistes, no? Que poden fer apel·lar a emocions, a estats d'ànim, i també, pues, són guinyos culturals o d'alguna manera formes també de representar la teva identitat, no? Com quan fas no fas servir un cor, pues, si fas servir el cor de color violeta, doncs estàs apel·lant al feminisme, o si el fas servir de color verd, estàs apel·lant a l'ecologia, no? A la teva preocupació per al medi ambient. I, per tant, també són signes d'identitat, no? Que es van insertant allà amb els missatges.
Mm-hmm. Gemma, abans has fet referència a l'Unicode, no? Que és aquest consorci, no? L'organisme encarregat de triar i controlar les emoticones a nivell mundial, oi? Això es fa a Califòrnia. Una mica en com ho fan i en quins criteris es basen?
Bueno, els criteris estrictament no els conec. Sé que van recollint les peticions a nivell, per exemple, aquest any passat es van incorporar molts per qüestions de diversitat, no? Diversitat cultural, diversitat de gènere. Jo crec que estan atents a una mica la demanda social, però crec que també ja poden haver demandes com més específiques, no? Com recordo el cas de la paella. Jo soc valenciana i vaig seguir molt el cas no sé si coneixeu de l'Eugeni Alemany, del periodista i còmic que va estar batallant amb aquesta, justament, van viatjar allà per reclamar que hi hagués una emoticona de la paella, com Déu mana, no? Que no hi hagués, que hi havia sushi, que hi havia pollastre, però no podia ser que no hi hagués paella, no? I llavors ho va aconseguir finalment. Hi ha diverses versions de la paella, però entenc que va ser, és una cosa anecdòtica, però entenc que també es poden vehicular peticions així com més específiques, no? Però entenc que els criteris són de demanda social, no? D'actualització, de diversitat, no? Incloure la diversitat i estar alineats un poc amb les demandes a nivell global, que no és fàcil.
Clar, està clar que no és fàcil, oi? Perquè, clar, hi ha tanta varietat al món que satisfer a tothom és complicat, ben complicat. Gemma, tu per què creus que té tant d'èxit aquest llenguatge de les emoticones?
Una és la senzillesa a nivell visual. Parlem això, són icones, són pictogrames que tenen... estan fets, no, amb unes determinades retícules que són perfectament identificables, no? Quan tu saps, quan estàs fent servir un emoticono o un emoji, què és això, no és algo figuratiu, no és com una fotografia, això d'una banda, no? La senzillesa i aquesta simplicitat o icònica, per dir-ho així. és un element per mi clau. I després també aquesta simplicitat, amb tota la seva dificultat també a l'hora de crear malentesos o amb la seva polisèmia, no? Com més senzill és un signe, també està més obert a diferents interpretacions, no? A diferents significats. I aquest és un element clau. I sobretot això de poder, el que hem comentat fins ara, no? El poder incloure pistes emocionals, pistes no verbals, en definitiva, en la comunicació.
I també volíem fer referència, abans que comentaves, sobre el tema de la paella. Aquí a Catalunya també hi ha un moviment que es diu EmojiCat, que volen que aparegui la senyera, eh? En aquest catàleg, ampli catàleg d'emojis.
De banderes.
Sí, suposo que, clar, les banderes també és la part una mica més problemàtica, no? A l'hora de decidir aquest consorci Unicode, també deu haver moltes peticions per aparèixer. També és polèmic el tema de l'emoji del vi blanc, eh? Diuen que, clar, només apareix el vi rosat o no, i també volen que aparegui aquesta tonalitat de vi. Sens dubte, Gemma, el tema dels emojis dona per molt, però ara també està de moda convertir-se en emoji, oi? L'anomenat bitmoji. Explica'ns una mica en què consisteix, perquè és convertir-nos a nosaltres mateixos, no?, en una emoticona.
Sí, hi havia aplicacions en les que tu et converteixes en tu mateixa. El que passa és que jo no sé si això tindrà molt èxit, no sé.
És el fet aquest de voler materialitzar-nos, sí, no?, en el món digital, sí, suposo, posar amb quatre característiques físiques, no?, doncs ens representem amb aquests,
sí,
missatges.
Clar, això són com els avatars, això no deixa de ser, és el mateix que fa, a més, el que estic veient, no són tan icònics com els... Com el que són els emojis, perquè clar, els emojis són absolutament simples, vull dir, aquí no pots personalitzar gaire. Si vols personalitzar una mica, a nivell gràfic ja has d'introduir altres elements, no? Llavors és com, sí, és com més un avatar. I això és el que ja fa anys que es feia servir, no sé si recordeu, no? O sigui, abans de Second Life, que hi havia els avatars tridimensionals i un munt d'aplicacions, diré això, que et permetien crear el teu avatar, no? Crec que això forma part de la cultura internet, de la cultura aquesta, tot i que jo ho diferenciaria de l'ús dels emojis com el coneixem, no? Com estem parlant aquí amb la comunicació a través del mòbil i a les xarxes, etc.
De ben segur que, segons dades de Emoji Tracker, s'ha detectat també l'impacte dels emojis a la publicitat, eh? La nostra ment, de fet, segons dades d'aquesta d'Emoji Tracker, com dic, s'ha detectat que en el món de la publicitat online que utilitza les emoticones, doncs aconsegueix una taxa mitjana de clics superior a les publicitats que no utilitzen, o sigui que la ment i les emoticones ens agrada, eh? Suposo que hi ha una vinculació aquí que ens fa fer clic i interessar-nos més per aquest contingut.
Sí, i realment he de dir que és un fenomen que no està molt estudiat a nivell acadèmic, no? En l'àmbit de la comunicació, que és en què jo tinc més experiència. No hi ha gaires investigadors que tractin sobre els emojis, o sigui que, bueno, aquí hi ha tot un camp per explorar.
Doncs Gemma Sant Cornelio, professora de Ciències de la Informació i la Comunicació a la UOC i coordinadora del grup d'investigació Mediaccions, gràcies per ser aquest matí a l'Obert per Vacances per il·lustrar-nos sobre el tema dels emojis, que jo no sé tu, Rocío, però el meu favorit és el de la flamenca. Què et sembla? No sé quin és el que més t'agrada a tu.
No pot ser, Àlex, que el teu favorit sigui el mateix que el meu. La flamenca, clarament, tothom que em coneix sap que em representa molt i l'utilitzo moltíssim. Si no, també el cor verd m'agrada molt, he de dir. Moltíssimes gràcies, company, per apropar-nos a aquesta interessant conversa al voltant dels emojis, que cada vegada són més utilitzats. Ja ho deia la professora, de moment no s'ha estudiat, però segur que es farà, perquè és un tema cada cop més recurrent. I ara sí, després d'aquesta taula rodona al voltant dels emojis, hem parlat també de l'Aral. És moment de conèixer qui és la persona guanyadora aquesta setmana de les dues entrades pel Saló del Manga d'aquest 2022. Hem fet el concurs a l'inici del programa d'avui i el guanyador d'aquesta setmana ha estat aquest. Atenció, l'escoltem.
Bon dia, sóc el senyor Ramon. Aviam, l'Arare Norimaki aquesta, eh? Quins dibuixos més marranos, home, jo recordo de quan els meus fills I ho veien i els hi canviava, perquè aquella nena que era un robot, al damunt era un robot mal programat, jugava amb caques roses, i a vegades les posava als cucurutxos perquè la gent se'ls mengés com si fossin gelats. On s'ha vist el cos? Quina aberració, quin fàstic! En fi, aviam si em toca algú del manga, Au, un saludo!
El senyor Ramon, que com escoltàvem, ha estat el guanyador aquesta setmana d'aquestes dues entrades. Recordeu, tothom que hagi participat, si no us ha tocat, no us preocupeu, perquè la setmana vinent teniu una nova oportunitat per aquest concurs de dues entrades pel proper Saló del Manga. Recordem que tindrà lloc del 8 a l'11 de desembre d'aquest 2022. Què heu de fer? Doncs, com sempre, parlar-nos, imitar o cantar la cançó d'una sèrie, en aquest cas de Totoro, aquesta pel·lícula dels estudis Ghibli, que serà el nostre proper convidat. Envieu-nos un àudio per WhatsApp al 628-841-055, 628-841-055. Teniu temps fins dilluns 22 d'agost a les 12 de la nit explicant-nos qualsevol anècdota sobre aquesta pel·lícula, cantant-nos la seva introducció. Tot és vàlid. Entre tots els participants sortejarem dues noves entrades pel proper Saló del Manga.